CER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 28 d'abril, són les 12 i un minut. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. La veritat és que les coses pinten molt malament per al Barça en quant a la Lliga de Campions. Sí que la Lliga està pràcticament tot fet, però la Champions va haver-hi desfeta aquest dimarts passat a l'Allianz Arena, al camp del Bayern de Múnich.
Pinchar Robben, toca para Müller, no hay fuera de juego, la controla Scolarito, parte derecha del área, la saca fuera para Robben, pone el centro, segundo palo, templadito para Dante, Dante la cambia de palo, Müller, gol. Acaba de marcar el Bayern en el 24 de la primera, tantos corners serán demasiados. Primer gran obstáculo en forma de gol del Bayern.
Y Bartra al final, balón a la esquina, lo va a poner Robben. Palo muy pasadito, Valdés media salida, remata.
Imposible para el Barça, 82 de partido, pesadilla del Allianz, Bayern 4, sí, Bayern 4, ¿dónde está el Barça 0?
Doncs ja ho ha pogut veure, complicades les coses per al Barça, però també per al Real Madrid.
Gol
del Evangelio, se come el árbitro, lo
aparentemente en posición antirreglamentaria Lewandowski, que se da la vuelta. Se lo balón a Fischer, le pega. Ojo que está otra vez solo Lewandowski. Lewandowski le pega. Gol. Gol del Borussia. Gol. Cosas amaricioso, tío, tiene 3. Lewandowski le va a pegar con pierna derecha. Diego López bajo palos, coge carrera, le pega el polaco. Gol. Gol del Borussia. Gol de Lewandowski. La pegó a reventar, pleno de confianza, con el empeine de la pierna derecha. Imparable para el portero, para Diego López o para la araña negra. Imparable para cualquiera. Y Lewandowski completa una noche triunfal con el cuarto. Marcó 3 en jugada, el cuarto de penalti. Ahora sí que de verdad se viene abajo el estadio. Borussia de Dortmund 4, Real Madrid 1. This is the end.
My only friend, the end. Doncs ja ho ha pogut sentir, pinten molt malament les coses per als dos representants espanyols que ens quedaven encara i que encara ens queden a la Lliga de Campions. Aquesta setmana, partits de tornada. Dimarts juga el Madrid, al Bernabéu contra el Borussia Dortmund. El dimecres serà el torn del Barça, que juga al Camp Nou davant del Bayern de Múnich. Veurem què passa. Sumari i arrenquem. Doncs bé, avui a la graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana, on sens dubte parlarem de la Lliga de Campions i de l'Europa League. També parlarem de l'actualitat del Barça amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull. Veurem com està Camp Barça, la nostra afició, després de la desfeta a l'Allianz Arena aquest passat dimarts davant del Bayern de Múnich. També veurem si pot haver remuntada o no tant del Barça com del Real Madrid. Sembla ser que la del Real Madrid està més a prop que la del Barça. Però després en parlarem a l'apartat del Barça, on parlarem amb l'Ignasi, com dèiem, a veure si és possible una remuntada dels dos equips espanyols o absolutament és un no. També parlarem de la Premier. Ho farem de la mà de la Eva Prieto. I farem un repàs també a l'agenda esportiva a casa nostra. I per acabar, descobrirem una nova història de la secció del futbol. Història del futbol avui amb el Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer, el Kaiser. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som i arrenquem. Com sempre, ho fem amb la companyia del número 1 de la llista dels 40 principals d'aquesta setmana. Torna a ser el mateix. No importa que llueva. Així es diu aquest tema de Efecto Pasillo i que l'escoltem a continuació a la graderia.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sonreír, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. No tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón. Son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave, juntamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Te llamaré donde la luz del sol nos mueva. Donde los sueños aún están por construir.
mañana.
Cadena Ser, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Bé, doncs encetem la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana, on hem de parlar del Barça, que cedeix el Camp Nou el dia 29 de juny per al concert de Lluís Llach per l'estat propi. Les converses entre l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i el club han fructificat i el club blaugrana finalment ha confirmat la data que les entitats sobiranistes havien posat damunt la taula per a llançar un nou missatge d'impuls social a l'estat propi. El jugador del Liverpool, Luis Suárez, sancionat en 10 partits de sanció per mossegar a un rival. El davanter uruguaià va mossegar el serbi del Chelsea, Ivanovic, durant el darrer partit de Lliga a la Lliga Anglesa. En parlarem després, a l'apartat de la Premier. Doncs bé, el dimarts entrem ja en zona Champions. La diada del Sant Jordi no va ser propícia per al Barça, que va perdre la batalla a l'Allianz Arena de Munic davant el Bayern. La desfeta blaugrana es va completar amb un contundent 4-0 amb dos gols de Müller, un de Mario Gómez i l'altre de Robben. Tot i la pèssima actuació del Barça, l'arbitratge també va deixar molt que desitjar. I el dimecres va ser el torn del Real Madrid, que també va tastar la contundència alemanya. Els de Mourinho van caure per 4-1 davant d'un imperial Borussia Dortmund. El polac Robert Lewandowski va ser l'heroi del partit, marcant els 4 gols del conjunt local. Cristiano Ronaldo va anotar el gol madridista. De cara al dijous, els companys de Catalunya Ràdio afirmaven que el Barça ha pagat una assegurança de vida per a Neymar. Sembla ser que el club blaugrana ja ha avançat 10 milions d'euros al Santos pel fitxatge de Neymar, i el Barça, això sí, recuperaria aquesta inversió inicial en cas que el jugador es lesionés de gravetat abans de fitxar pel club. I en partits de l'Europa League, que també es disputaven les semifinals, igual que la Lliga de Campions, el dijous el Chelsea i el Fenerbahçe van donar el primer cop a les semifinals de l'Europa League. Els anglesos van guanyar el Basilea per 1-2 gràcies a un gol de falta de David Luiz en el darrer segon del partit. In extremis, la victòria del Chelsea, que jugarà la tornada a Stamford Bridge, mentre que en l'altra semifinal el Fenerbahçe turc es va imposar per 1-0 al Benfica portuguès. Falten encara els partits de tornada. A comparació de la Lliga de Campions, els resultats són molt més assequibles per una possible remuntada. Veurem què passa a Stamford Bridge entre el Chelsea i el Basilea, i veurem què passa entre el Benfica i el Fenerbahçe a l'Estadi de la Luz, un dels partits que es jugaran el proper dijous. Bé, doncs, aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Camp Barça i de moltes altres coses més. Parlem també, en general, de com han anat aquestes semifinals de la Lliga de Campions aquí a la graderia.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Doncs bé, encetem l'apartat Barça, com cada setmana, amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull. Ignasi, què tal? Molt bon dia, per dir alguna cosa.
Molt bon dia, què tal? Sí, exacte, no ha estat, gaire bona setmana, però bueno, mira, sempre amb optimisme. Bon dia.
La veritat és que no, la veritat és que no. Comencem parlant de, bé, del que ja us imagineu que hem de parlar, de la Champions, de la Lliga de Campions, que aquest dimarts, aquest dimecres, ens van deixar uns resultats que jo crec que ningú s'esperava, ni uns ni els altres. Comencem pel dimarts, que és el que ens toca més de prop, Ignasi, el Bayern de Múnich-Barça, dia de Sant Jordi, el Barça va perdre totalment la batalla a l'Allianz Arena, 4-0. Què ens en pots dir d'aquest partit, Ignasi?
Doncs que va ser una decepció importantíssima per l'equip, que lògicament no només no esperava acabar derrotat, sinó acabar derrotat d'aquesta manera, no? En una de les dels pitjors partits que se li recorden de l'equip, i a més amb una humillació tremenda, no? Aquesta temporada hi ha hagut, jo diria, dos partits que marquen en negatiu la temporada. Mm. Hi ha hagut ocasions que la temporada és bona, lògicament, perquè s'ha aconseguit la Lliga, sí, però hi ha dos partits que marquen clarament aquesta temporada, que és l'1-3 del Madrid al Camp Nou, que t'elimina de la Copa del Rei, i el 4-0 que et deixa pràcticament fora, cal la tornada del dimarts, però diguéssim que una remuntada es fa difícil de pensar que pugui succeir aquest dimarts, un 4-0 que per una banda demostra que els alemanys eren més forts fins i tot del que s'havia dit, i mira que s'havia anat amb peus de plom amb el Bayern de Múnich. Nosaltres recordo aquí fa un parell de setmanes vam dir que era clar favorit per guanyar la Champions, no ens equivocàvem, però és que clar, un 4-0 al Barça, jo crec que ni en les previsions més pessimistes entrava a caure una derrota d'aquesta manera.
Inclús dèiem, bé, en tot cas podem perdre perquè es pot perdre a l'Allianz Arena, però estem parlant de com a molt un resultat de 2-0, com a molt, un resultat totalment remuntable de cara al partit de tornada, però clar, amb un 4-0. I no és el fet de si es pot remuntar o no, sinó que és la imatge que va donar l'equip, no? La imatge que va donar l'equip és que, clar, si el Barça hagués estat molt a prop i dius, hem tingut mala sort i els àrbitres doncs ens han... Que, bueno, que l'àrbitre també és un cas a part també del 4-0. Tot i que jo tampoc li ficaria molta culpa perquè jo crec que el Bayern es mereixia un 4-0 o inclús, mira, si hagués marcat un 5è tampoc hagués passat res de l'altre món, eh? Però la veritat és que, clar, la imatge que va donar el Barça és que no va llançar de porteria durant tot el partit. L'única ocasió clara va ser amb una falta penjada a l'àrea que Marc Bartra doncs no va saber rematar, però aquesta va ser l'única ocasió de perill. Messi totalment desaparegut, es nota que no està del tot recuperat de la seva lesió i que va jugar perquè es diu Messi, no? És a dir, que és una llàstima que el Barça s'hagi complicat tant la vida en aquestes semifinals, perquè depèn de com el resultat hagués pogut ser una mica més reduït i de cara al partit de tornada pot somiar amb una remuntada. Però amb un 4-0 també és veritat, Ignasi, que el Barça és capaç de lo millor i de lo pitjor, però s'haurien de fer molt bé les coses aquest dimarts, aquest dimecres més ben dit, per a poder remuntar-ho, eh?
Sí, i a més, el que dius tu, no?, que la imatge que es va donar a l'anada no dona esperances de que cara d'una tornada poguessis donar la cara i marcar doncs 5 gols, en aquest cas 4 per la pròrroga, 5 per passar a l'eliminatòria, perquè també no només la imatge del Barça, sinó la imatge d'un Bayern de Múnich absolutament convençut del que havia de fer, amb les idees molt clares, molt superior, amb moltes més ganes que no pas el Barça, i amb la sensació de que el Bayern de Múnich és el seu any. Ha guanyat la Lliga amb molta antelació, està a la final de la Copa del seu país, i a falta del dimarts, que gairebé està virtualment en una final de Champions, on el seu rival teòricament ha de ser el Borussia Dortmund, un equip que a la Lliga li treu 20 punts, o sigui, el Bayern de Múnich està en un moment de confiança brutal, i el Barça sembla que està més aviat en tot el contrari, no? Un 2-0 hauria estat remuntable. Segurament sí, i ens ho creuríem molt més que no pas ara, i més tenint l'experiència del partit del Milà, on sí que va remuntar un 2-0, i amb una, possiblement, el millor partit d'aquesta temporada, no? Aquest 4-0 amb el Milan. Però, clar, un 4-0 t'obliga a fer una golejada i una exhibició en una setmana on és complicat recuperar la força física i la força mental, també, perquè estaven, jo crec que els jugadors l'altre dia se'ls veure molt sobrepassats, no només a nivell físic, sinó també a nivell mental, se'ls va veure molt cremats, molt desgastats.
Sens dubte, hi ha precedents que marquen un 4-0 al Camp Nou davant del Bayern de Múnich, sense anar més lluny, que va ser fa 3 temporades, si no recordo malament.
Va ser l'any del triplet, per exemple.
Va ser l'any del triplet, que molt probablement aquest any serà l'any del triplet, però el Bayern. Però, clar, aquell antecedent és tan diferent. El Barça no el veig jo per a donar una imatge com la que va donar aquella nit, és a dir, un Barça espectacular, i tampoc veig el Bayern de Múnich per a encaixar 4 gols al Camp Nou. Crec que el Bayern de Múnich ha encaixat 14 o 15 gols en tota la temporada a la Lliga Alemana. Per tant, estem parlant de que és impossible que li marques un terç dels gols de tota la temporada en un partit, no? Està complicat, està complicat, però bé, mentre hi ha vida i esperança, diuen, eh, Ignasi?
Sí, a veure, s'ha d'intentar. El Barça no pot sortir el dimecres a perdre el partit o a que acabi l'eliminatòria.
Almenys
a
guanyar el partit.
Clar, l'obligació del Barça, jo crec, que és, després de la mala imatge que va donar l'anada, sortir a guanyar. I, escolta, per què no pot passar que et trobis amb un 2-0 a la mitja part i ells els agafi una mica els hidramonin les cames, no? Ja sé que és molt suposar i que no només s'ha de comptar que el Barça surti perfecte, sinó que el Bayern de Múnich també va ser el seu rendiment. Això també es fa difícil pensar-ho
i que no marqui
tan a prop de la final, no?
I que no marqui, lògicament, no? Efectivament, si el Bayern marca un gol, adéu.
Clar, clar. fa difícil pensar que el Bayern tocant la final de Wembley gairebé amb les dues mans, de sobte va ser el rendiment de manera que vingués aquí al Camp Nou i no fes res, no? Mm. Però l'obligació del Barça és caure amb la màxima dignitat possible. Mm. I això es fa sortint a guanyar, sortint amb la idea d'intentar remuntar aquest 4-0 encara que és complicadíssim. Mm. I per què no? En el futbol passen coses molt estranyes a vegades. Sí. I, no, i es fa malament, jo crec que faríem malament de descartar una sorpresa. Mm. Està de sortir amb la idea que és molt difícil, molt complicat, gairebé impossible, però escolta, el Barça no pot, no pot caure amb els desenolls. Vull dir, ha d'intentar lluitar i com a mínim guanyar el partit i desfer la mala imatge que va donar a l'anada.
Mm. Bé, abans Ignasi comentava, he citat l'àrbitre. Jo crec que l'àrbitre tampoc té molt a dir en aquest 4-0. Òbviament sí que hi ha gols que no haguessin hagut de pujar al marcador, però jo crec que el resultat fa justícia al que es va veure. Sí que és veritat que el resultat fa justícia al que es va veure, però potser sí que és veritat que si l'àrbitre hagués estat encertant en alguna jugada, tot i que el Bayern ens hagués passat la mà per la cara i hagués estat una apisonadora, el resultat hagués estat de 1-0 o de 2-0.
Sí, el resultat, com tu dius, demostra que va haver-hi una clara superioritat del Bayern, com de fet es va veure en el camp. Mm. Però que sí és veritat és que aquesta Champions, els arbitratges amb el Barça han sigut una vergonya. Una vergonya absoluta des de la primera eliminatòria amb el Milan fins a l'últim partit que hem jugat amb el Bayern la setmana passada. Que a vegades no et pot servir d'excusa, com és el cas de la setmana passada, perquè tu no fas res i per tant escudar-te en l'àrbitre seria gairebé una excusa que ningú et compraria. Mm. Doncs això és veritat, això és cert, perquè és el que dius tu, el resultat reflecteix el que es va veure en el camp. Ara, que hi ha una falta claríssima a Jordi Alba que abans del que és el 3-0, que és el gol que en realitat trenca el partit, perquè clar, amb un del 0 poses 2-1 i l'eliminatòria està més que oberta. Mm. Amb un 3-0 la cosa està complicadíssima. Que hi ha un fora de joc de Mario Gómez claríssim en el segon gol, doncs evidentíssim. Que fins i tot pots arribar a dir, jo aquesta no la veig tan clara, però que en alguna altra ocasió s'hagués pogut xiular la falta a Dante en el gol primer, falta per apoyar-se a Dani Alves, doncs també es podria haver xiulat. De totes maneres, també hi ha dues mans, no voldria obviar-ho. Sí. Hi ha una mà d'Alexis Sánchez, que aquesta em sembla involuntària, o fins i tot falta de Dante abans en el salt amb Dani Alves un altre cop, que són molt clares, i les de Gerard Piqué, que també ells reclamaven que era penal. Mm. En tot cas, arbitratge desastrós, horrorós, absolutament contrari a l'alçada que representa un Bayern de Múnich-Barça, que és un dels millors partits que es veurà aquesta temporada en una semifinal de Champions. Alguna cosa està fallant per part de la UEFA, per part del Barça, per part de tots els organismes, perquè es produeixi un espectacle tan lamentable com el que vam veure l'altre dia.
Si no recordo malament, l'àrbitre del partit era el Kasai, que va arbitrar la, sí, final, de la final de la Champions entre el Barça i el Manchester a Wembley.
Sí. Sí, sí, teòricament no era un àrbitre debutant, ni molt menys, no? Tot i que a la final de Wembley el gol de Rooney em sembla que era fora de joc. Però bueno, diguéssim que com al final vam guanyar 3-1 tampoc no es recorda, no?
El cas és que, Ignasi, al final penses tants àrbitres, ara un àrbitre d'àrea, per què estan allí? Quan veuen clar... És a dir, jo penso que el fora de joc de Mario Gómez... la de veure almenys no només en línia sinó el jutge d'àrea, l'àrbitre d'àrea, la de veure la possible falta de Dante sobre Alves, la de veure. Sí. La falta sobre Jordi Alba que es produeix a 2 metres d'ell, la de veure. És a dir, estem parlant de que el jutge d'àrbitre, a part de el jutge d'àrea, volia dir, a part de veure si la pilota entra dins l'àrea o no, si traspassa la línia de gol o no, o per evitar els gols fantasmes, aquestes accions també les ha de veure, imagino.
Sí, hauria de tenir més responsabilitat de la que té, no? Perquè en el cas dels forats de joc, per exemple, sí que és cert que ells no tenen potestat per dir-ho, que la UEFA els hi prohibeix perquè consideren que no tenen l'angle correcte per prendre aquesta decisió, sinó que ha de ser de línia. Això és una cosa que crec que o s'ha de canviar o aquest àrbitre no serveix per res. Clar. I la falta que li fan, que Müller li fa a Jordi Alba, aquella falta la veu el jutge d'àrea i la veu l'àrbitre i la veu tothom, perquè és que està en la jugada, no és una falta que succeeixi a 10 metres. Vull dir, s'ha vist la pilota, ja veus que Müller el bloca i fa que no arribi a tallar la pilota de Robben. Jo fins i tot crec, en la transmissió de Ràdio Barcelona ens va passar, que va haver-hi uns segons que em semblava impossible que no hagués estat falta, no?
Clar.
Però bé, és el que dius, al final, escolta, un 4-0 i que van tenir més ocasions per fer més gols, quedar-te amb que l'àrbitre t'ha perjudicat, jo crec que no respon a la realitat que va ser el partit. Ara, també s'ha de dir, jo estic d'acord amb això, també s'ha de dir que l'àrbitre va influir. A diferència del partit del Madrid, que ara en parlarem, que et marquen 4 gols i aquí sí que no pots buscar àrbitres ni res. Els 4 te'ls marquen legals, els 4.
Ja. Bé, doncs, abans de parlar de l'altra eliminatòria de les semifinals, el Borussia Dortmund-Madrid, també m'agradaria parlar d'una altra cosa que va sorgir sobre la marxa en el partit, en el transcurs del Bayern de Múnich-Barça. Amb un 4-0 al marcador es va veure que no hi havia resposta per part del Barça, del cos tècnic del Barça no hi havia resposta de canviar alguna cosa, algun canvi per arreglar les coses. Absolutament res, només va entrar Villa quan faltaven 10 minuts, que dius, bueno, i ara pobre Villa, que ha de fer aquí, no, també?
Sí.
És a dir, això significa que no hi ha confiança en la banqueta, que no hi ha confiança en els joves que hi havia allí i que un Messi desaparegut té més pes que un Villa que potser hagués estat amb més ganes o se l'hagués vist més. Però bé, això significa, Ignasi, que ha d'haver fitxatges aquest estiu i, en conseqüència, ha d'haver sortides, ha d'haver baixes, jugadors que no comptin per al cos tècnic la propera temporada.
Sí, ara molt bé, aquest estiu serà un estiu molt interessant pel que fa a fitxatges, que últimament doncs, ha estat poc mogut a Can Barça, doncs crec que aquest estiu sí que hi haurà més moviment del que estem acostumats, bastant més moviment del que estem acostumats. Per començar, la reacció de l'altre dia, doncs, des del moment en què Tito Vilanova i el cos tècnic van decidir deixar Tello a la grada, que és un dels jugadors més en forma, la reacció passava per Villa, bàsicament, i per Cesc. Fins i tot Thiago, si m'apures, no?
Sí.
Thiago també podria haver tingut uns minuts, però clar, la situació és que l'altre dia, contra el Llevant, ni Villa ni Cesc van fer res per demostrar que mereixien un minut contra el Bayern de Múnich. Sigui pel que sigui perquè el rival doncs, no motivava, o perquè no estaven suficientment en forma, o perquè anaven a mig gas rodant-se davant d'uns possibles semifinals. Però Tito Vilanova mirava la banqueta i no veia res a canviar. I mirava el camp i veia jugadors molt desgastats, molt cansats, que no tenien idees ni sabien exactament què és el que havien de fer. Això és la conclusió és el que dius tu. Aquest estiu ha d'haver-hi moviment i crec que hi haurà moviment en la defensa perquè encara que Bartra l'altre dia va demostrar que possiblement en més minuts hauria estat una gran opció aquesta temporada que hi ha hagut tantes baixes en defensa, tot i així el Barça segueix pensant que és bàsic fitxar un defensa titularíssim, un defensa contrastat, un crac, no que es vingui a fer aquí, sinó que ja sigui un jugador fet i que es pugui adaptar a l'equip. El defensa està claríssim. Es planteja un porter, lògicament, perquè si la decisió de Valdés segueix en ferm, com sembla que és així,
queda
sense porter.
Sí, la veritat és que és una llàstima que el millor jugador de l'equip ara mateix sigui Víctor Valdés i hagi de ser el que hagi de marxar.
Sí, perquè va fer un partidàs l'altre dia. I clar, un porter l'has de fitxar, i de davanters, jo apostaria quasi, això és més intuïció meva que no pas de forma que tinc, però jo apostaria que en fitxaran dos. Jo crec que n'hi haurà dos.
Un és Neymar, imagino.
Un és Neymar, que tot apunta que vindrà, però jo crec que n'hi haurà un altre. Això, lògicament, es completarà amb sortides de jugadors.
Clar.
Jo crec que Villa està en el mercat, crec que Alexis, si arriba una bona oferta d'Itàlia, com serà que la Juve, per exemple, està interessada, podria plantejar la seva marxa. Tello, crec que s'ha guanyat la continuïtat i li donaran aquesta oportunitat, que continuarà. I Pedro està així. O sigui, no se sap ben bé exactament si ell es veu forçat a continuar o no, després d'aquestes dues últimes temporades, ha estat molt irregular, no? Molt treballador, molt sacrificat, però poc golejador, que al canvi a la fi és el que l'altre dia va faltar. Quan Messi no hi és, qui fa els gols? Doncs ningú, i això és una cosa que el Barça té que resoldre.
I també sembla que hi ha de moviment al mig del camp.
Sí, al mig del camp. Sobretot, jo crec que marcarà els fitxatges que es facin si es confia en Song o no, perquè Song havia de jugar el paper una mica de Keita, de comodí en la defensa, però també de Keita, de que pugui jugar d'interior, de que pugui haver-hi fins i tot un doble pivot, per què no, en partits complicats. Si no es confia en Song, al centre del camp, pas coix, perquè sí, Cesc Fàbregas i Thiago Alcántara semblen suficientment rodats com per substituir a Iniesta i Xavi en moments concrets, no per ser titulars cap dels dos, perquè amb el que han demostrat no estan per ser titulars. Digues?
Sí, sí, que és el que dius, que pel que han demostrat no estan fets per a ser el recanvi.
Sí, i l'any que ve...
Serà puntual, però res més.
Sí, sí, exactament. I per l'any que ve pujaran al primer equip Sergi Roberto i Rafinha. Sembla que per Rafinha es podria buscar una sessió perquè segueixi rodant. En Sergi Roberto es confia moltíssim. Jo crec que fins i tot l'any que ve no ens hauria d'estranyar que es quedés al primer equip i tingués minuts en comptes de buscar una sessió, perquè és un dels jugadors que més agrada al cos tècnic. I al centre del camp, lògicament, també hi haurà un moviment. Jo crec que es vol fer no una revolució, perquè la base guanyadora i de qualitat el Barça la té, i a més són jugadors joves que tenen molt recorregut, però sí que es vol fer reaccionar la plantilla amb 2, 3, 4 fitxatges que puguin ser titulars, a més, o sigui, no per engreixar la plantilla, sinó per substituir peces que actualment no funcionen i que poguessin fer que l'equip recuperés les sensacions de fa un temps. No?
Bé, doncs veurem què passa al final en aquest mercat de fitxatges, que tal com deia l'Ignasi, sembla ser que serà molt interessant, no només pel Barça, sinó en general. Ignasi, parlem de l'altra semifinal. Tenim el Borussia Dortmund-Real Madrid, Borussia Dortmund 4, Real Madrid 1. També li va passar la mà per la cara a Borussia Dortmund al Real Madrid, tot i que aquí, no sé si és perquè el gol del Madrid canvia la cosa, perquè realment la canvia, el Barça amb un 4-0 al Camp Nou empataria l'eliminatòria, en canvi el Madrid amb un 3-0 estaria ja directament a la final. Però de la manera que vaig veure jo el partit, de la manera que vaig veure el Borussia Dortmund, com el Borussia surti igual al Bernabéu, poca història hi haurà aquí, eh?
Clar, és que aquest és el dubte de l'eliminatòria del Madrid, no? El resultat és més favorable, tot i que és una golejada molt bèstia. Sí, sí, és més favorable, perquè aquell gol al Madrid li dona vida, i un 3-0 del Madrid al Borussia sobre el paper, tu creus que és molt possible. Ara, jo estic d'acord amb tu, el que es va veure l'altre dia sobre el camp, jo, si fos ells, no estaria tan optimista la remuntada i tota aquesta campanya que van engegar un minut després que acabés el partit.
Sí, sí.
El que es va veure al camp i el que s'ha vist, perquè entenc que el Borussia ja ha jugat 3 vegades aquest any amb el Real Madrid. El que s'ha vist és que les 3 vegades ha estat superior. No el Bernabéu, que va empatar 2, no, podria haver guanyat tranquil·lament. A mi se'm fa complicat pensar que el Borussia no marcarà el Bernabéu. Se'm fa difícil.
És complicat.
Perquè si juga com ha de jugar, jo crec que el Bernabéu marcarà segur el Borussia. I això obligarà el Madrid a fer 4 gols per empatar i anar a la pròrroga, 5 per passar l'eliminatòria.
Sí.
I clar, d'un 3-0, que és molt idíl·lic, i 3-0 i marxem a casa, a un 5-1... pues la cosa canvia, no? Si marca el Borussia... La clau estarà en què marqui el Borussia. I jo crec que igual que parlem del Bayern de Múnich i les ganes que té d'arribar a aquesta final, crec que el Borussia Dortmund està exactament en la mateixa situació. La intensitat i la que van jugar l'altre dia i la força amb la que estaven en cada acció em fa pensar que no sortiran al Bernabéu a passejar ni molt menys. Sortiran a per totes, conscients que tenen l'eliminatòria a les seves mans i marquen. A més, en un camp on ja saben el que és marcar, saben el que és treure un resultat que els classificaria, que és el 2-2 de fa uns mesos, i amb un Jürgen Klopp que és molt polèmic, que sembla que no acaba de caure bé, però el que s'ha de reconèixer és que l'altre dia, tàcticament, va fer un partit impecable i que segur que aquesta tornada estarà a l'alçada amb un plantejament que vol que el partit a la final contra el Bayern de Múnich en cas de que acabi passant el Bayern.
Bé, doncs recordo que la setmana passada, abans d'iniciar-se aquestes semifinals, estàvem planejant la possibilitat de que pogués haver una final espanyola o una final entre el Barça i el Borussia Dortmund. En cap cas, òbviament, no comptàvem que el Barça podria quedar eliminat, però al final ens passarà molt probablement el mateix de l'any passat. Tan capficats en una possible final espanyola de Champions que al final tots dos equips, tant Barça com Madrid, quedaran fora i la final, en tot cas, serà entre dos equips alemanys.
sí, una nova cura d'humilitat de cara a la Lliga Espanyola, que sempre es parla del poder i la força dels dos equips del Barça i el Madrid. Doncs mira, l'any passat van deixar fora el Chelsea i el Bayern de Munic, i aquest any, dia d'avui, diumenge, pinta que tornarà a quedar-se fora el Madrid i el Barça en unes semifinals, i aquesta final Barça-Madrid, que sembla que ha de ser la final de la Champions més espectacular de la història, doncs de moment no es produirà, no hi haurà aquesta final.
Haurem d'esperar, tu.
Sí, sí. Ignasi, el dia que arribi, si estem preparats, perquè Déu-n'hi-do, també serà fort, eh?
Sí, serà massa fort. Bé, doncs, Ignasi, ho deixem aquí. La propera setmana en parlem, a veure com ha acabat finalment aquesta edició de la Lliga de Campions, si tenim algun representant espanyol a la final o no, i de moltes altres coses més que passin d'actualitat al Futbol Club Barcelona.
Sí, senyor, aquí estarem.
Molt bé, Ignasi, una abraçada i que acabis de passar un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Adeu.
Adeu.
Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Bé, doncs, moment de parlar de la Premier League, tot el que ens espera per aquesta setmana, també tota la polèmica que ens deixa aquesta última, i hem de saludar ja la nostra companya, la Eva Prieto. Eva, què tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contenta por el Manchester United, que ya se ha proclamado campeón de la Premier League.
Sí, sí, ya lo tiene. Con un golazo de Van Persie, lo vi el otro día, brutal, ¿eh?
Y los tres en fuera de juego, ¿eh? Esto hay que decirlo, que se bueno. Ha comentado poco.
Bueno, pero al fin y al cabo lo que cuento es que ya suma otra liga más. ¿Cuántas lleva ya Ferguson?
Ferguson lleva 13 y el Manchester United 20.
Bueno, pues a seguir sumando.
Y 13 que también lleva Ryan Giggs.
Bueno, es que este ya es una insignia del club. Es el veterano de guerra del Manchester United. Mira que... Sin duda, la imagen que nos deja esta jornada en la Premier, aparte del título de liga que conquistó el United, es mala, es una imagen mala. Es la de Luis Suárez, el jugador del Liverpool, que le pegó un mordisco a Ivanovic, el jugador del Chelsea. No sé si es que está pasando hambre este chico o qué, pero es que le metió un mordisco al pobre Ivanovic que casi
además,
le arranca el brazo.
El brazo, sí. Mm. Y además no vio la jugada el árbitro y no fue expulsado.
No. Pero bueno, por lo que veo aquí en Inglaterra sí que se actúa pospartido, ¿no? Sanción de 10 partidos para Luis Suárez por esa acción.
Sí, la verdad es que ha habido reacciones varias en torno a esto. Pero bueno, la sensación y la pregunta que hay ahora mismo en Inglaterra es si seguirá en el Liverpool o no. Yo particularmente creo que no, porque además varios representantes del Liverpool han asegurado que después de lo sucedido es muy difícil asegurar su continuación en el club. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que su gran temporada pues ha quedado en un segundo plano tras esta última sanción. Hay que recordar que en los últimos 3 años le han sancionado con 25 partidos.
Ya, ya.
Debido a los diversos episodios, hay que recordar lo del Ajax, que le dio otro bocado a un rival, que le costó también 7 encuentros, más 2 que le impuso su propio club. En su selección también protagonizó otra trifulca con un jugador rival ante Chile y bueno, y sobre todo en la Premier, no se olvidan de ese partido hace un par de años donde Suárez llegó a insultar hasta 10 veces al jugador del Manchester United, Patrice Evra. O sea, por aquello fue sancionado con 8 partidos y una multa de 40.000 libras y yo creo que, pues al haberlo hecho otra vez, es normal que la sanción sea más alta, ¿no?
¿Qué le pasa a este chico?
Bueno, dice el director de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra que le van a recomendar una terapia, un tratamiento para controlar su ira.
Bueno,
creen que es un problema de ira.
Es que es lo que decías, ¿no? Que no es un caso aislado, que bueno, un caso aislado, pues cualquier futbolista, sea quien sea, puede tener un lapsus mental, ¿no? Y puede cometer un error de esos. Pero claro, con un jugador como Luis Suárez, que ya tiene un currículum anterior con ciertas similitudes, porque me dices que también ya mordió a un compañero suyo cuando jugaba en el Ajax, y después también por insultos racistas en la Premier, que de esto se castiga muchísimo, pues bueno, al menos sí que la Liga o incluso el club sanciona al jugador. caso muy distinto a lo que sucede aquí en España, ¿no? Que por mucho que se diga algo, que se haga algo en el campo, es muy difícil de que el comité de competición después, por su propio pie, pues penalice a los jugadores y los sancione, ¿no? Pero bueno, sí que aquí en la Premier es habitual. 10 partidos entonces para Luis Suárez, aunque, bueno, me decías que se han creado distintos grupos que están a favor, en contra. Imagino que Pepe Reina lo pondríamos a una zona neutra, ¿no? Porque Pepe Reina, en vez de criticar y de corregir los hechos que hizo su compañero Luis Suárez, lo que ha dicho es que, bueno, le ha quitado un poco de importancia al asunto, ¿no? Que tampoco es tan grave.
Sí, ha dicho que considera que es una sanción desproporcionada en comparación a otros casos, y a mí me ha llamado mucho la atención porque dice que lo tratan diferente por ser uruguayo o porque ha tenido un episodio previo. Sinceramente, me sorprenden mucho las declaraciones de Reina, primero porque creo que cualquier persona con dos dedos de frente condenaría este tipo de conductas, y por otro lado porque él, que es un veterano de la Premier, conoce perfectamente cómo funcionan las sanciones en Inglaterra. Entonces no tiene mucho sentido, pero sí, es curioso que se han creado, digamos, dos bandos. Por un lado hay gente como Diego Forlán, el capitán del Liverpool Gerard, o incluso el presidente de Uruguay, que le defienden. Y por otro lado, pues hay, claro, personajes como Sir Alex Ferguson, que le tildan de mal profesional, y obviamente pues se condenan esta conducta.
Uh-huh. ¿Dónde lo ves a Luis Suárez para el próximo curso?
Pues no lo sé, porque seguramente que no le van a faltar novias este verano, pero sí creo que el Liverpool no va a ser su futuro, ¿eh?
Bueno, pues lo vamos a ver. Más cosas, dejando aparte el tema de Luis Suárez, no sé si quieres añadir algo más.
No.
La Europa League, que ya nos deja pues al Chelsea con a paso apuros ante el Basilea, un partidazo. Explícanos, Eva.
Pues el conjunto de Rafa Benítez se llevó el triunfo de Suiza por 1-2 gracias a un gol de falta de David Luiz en el último minuto del descuento. Uh-huh. Este no era un partido fácil porque el Basilea es un equipo que ha llegado a semifinales por primera vez en su historia. La verdad es que apretaron bastante y de hecho empataron a 1, pues casi en el minuto 90. Por uh-huh. fortuna para el conjunto de Benítez, minutos después David Luiz haría el segundo de los Blues. El partido de vuelta se disputará el 2 de mayo en Stamford Bridge, y bueno, decir que ganar la Europa League es lo único que salvaría la mediocre campaña del Chelsea, sí, que ahora mismo va cuarto en la clasificación con 62 puntos y le sigue el Tottenham muy de cerca con 61. Mm. Va a estar muy apretada esa clasificación para los puestos de Champions, y claro, ganar la Europa League pues por lo menos sería la forma de salvar esta campaña, que no le ha ido nada bien desde que despidieran a Di Matteo.
Pues la verdad es que sí, tienes toda la razón en la que la Europa League es la última solución para el Chelsea para esta temporada, cuando parece que José Mourinho se va a hacer cargo del equipo. Todo indica al menos que va a ser así para la próxima temporada, ¿no?
Sí, varios diarios han filtrado, porque, bueno, yo todavía tengo reservas con este asunto, pero varios diarios han filtrado que Mourinho mantuvo una conversación con Jürgen Klopp esta semana y que el portugués le confesó que su futuro estaba en el Chelsea.
Sí.
A ver, yo creo que es difícil porque Abramovich no le quiere conceder, digamos, plenos poderes para gestionar la plantilla, y esta es una condición indispensable para José Mourinho en todos los equipos donde entrena. Precisamente este fue el motivo de su marcha del Chelsea, ¿no? Hace ya unos cuantos años.
Sí.
Y yo creo que Abramovich, que le gusta, obviamente, pues controlar tanto su propio club, creo que no le va a conceder esto a Mourinho. Entonces, veremos a ver. Yo creo que hay una lucha ahí de poderes, digamos, de negociación, que eso no está cerrado. Dudo mucho que esté cerrado el fichaje de José Mourinho al Chelsea para la próxima temporada.
Bueno, pues vamos a ver también cómo evoluciona el fichaje o no de José Mourinho para el Chelsea. Lo que sí que tiene que hacer el conjunto londinense es clasificarse para la final. El próximo jueves tiene el partido de vuelta en casa ante el Basilea, con el resultado este a favor de 1-2. Y veremos también quién es su rival en la final, porque el Fenerbahce ganó al Benfica también.
Sí, además me sorprendió porque yo al Benfica le hacía favorito, pero sí, ganó el equipo turco. Y bueno, 1-0, pues un resultado que, bueno, tampoco puede pasar cualquier cosa, la verdad. Podemos ver una final todavía pues entre Benfica y Basilea perfectamente, ¿no? Sí, pero bueno, sí, digamos que tienen pie y medio en esa final.
Bueno, al menos lo que sí que te puedo decir, Eva, es que la Europa League está un poco más abierta que no la Champions, porque la Champions, con las goleadas que ha habido, parece prácticamente hecho lo que los dos equipos alemanes van a jugar o van a disputar la final de la edición de la Copa de Europa de este año, aunque, bueno, vamos a ver si hay remontadas o no, ¿no? Pero en la Europa League sí que los resultados son un poco más ajustados, es un 1-2 y un 1-0, que bueno, pues queda todo abierto para el partido de vuelta del próximo jueves para ver qué equipos se clasifican para la final. Y por cierto, ¿dónde se celebra la final de la UEFA de este año?
Bueno, pues el escenario elegido es Ámsterdam.
Ah, vale, sí, era Ámsterdam, es verdad. Bueno, pues dicho eso, hecho el repaso ya a la Europa League, vamos a ver los partidos que restan para esta jornada en la Premier, aunque está decidida, ¿no? Porque ya tenemos al United como campeón, pero sí que, como comentabas antes, queda por ver quién son los equipos que bajan de categoría, cómo está la Europa League, cómo está la Champions. Por lo tanto, dinos cuáles son los partidos que podemos ver este fin de semana entre esta tarde y mañana lunes en la Premier.
Bueno, pues habrá que estar atentos porque a las 2:30 se juega el Reading QPR, que es el duelo entre los dos equipos condenados al descenso esta temporada. También Chelsea-Swansea a las 4, Arsenal-Manchester United a las 5, que este encuentro pues siempre es muy interesante porque debido a esa gran rivalidad entre sus entrenadores, entre Arsène Wenger y Sir Alex Ferguson. Y la jornada se cierra con un atractivo encuentro entre Aston Villa y Sunderland mañana lunes a las 9 de la noche. Este último me parece el más interesante de todos, porque así como Reading y QPR están prácticamente sentenciados, pues todavía falta por decidir cuál será ese tercer equipo que descienda. Y la cosa va a estar entre estos dos y el Wigan. Por lo tanto, partido muy, muy decisivo para ambos.
Bueno, pues partidazos para esta jornada de Premier. Eva, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.
Gracias a vosotros, hasta Adiós. La semana que viene.
Bé, doncs, recta final ja d'aquesta edició de la graderia. Seguim avançant, toca fer un repàs als partits de futbol que s'han de disputar aquesta tarda a casa nostra. Som-hi.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs, per aquesta tarda comencem per la primera catalana, on es juga el partit entre l'Ascó i el Cervera, un partit que s'està disputant des de les 12 del migdia. A la segona catalana, partidàs a la zona catalana, el Gandesa rep a casa a les 5:15 al Jesús i Maria, el líder de la classificació. I a la tercera catalana, per aquesta tarda també tenim grans partidassos. Tenim el Pinell Flix, per exemple, al Perelló, que juga al camp de l'Atlas de Tortosa. El Olímpic de Mora d'Ebre, que se desplaça al camp del Camarles, juga a 4:45 de la tarda. I l'Aldeana Vilalba. Aquest partit és un duel, sens dubte, per evitar el descens i, per tant, aconseguir la permanència. Duel per la permanència entre l'Aldeana i el Vilalba aquesta tarda. I a la quarta catalana, l'Arnes Corbera d'Ebre, és el partit importantíssim d'aquesta jornada, perquè el Corbera d'Ebre, si guanya el partit, es proclama ja com a nou equip de la tercera catalana. És el primer al·licient que té aquest partit. Encara, però, li faltarà al Corbera assegurar el títol de Lliga, és a dir, assegurar la primera posició de la Lliga en aquestes últimes jornades que queden de campionat. Però bé, en cas de que avui el Corbera d'Ebre guanyi a Arnes aquesta tarda, a 6:15 juguen, a 5:30, el Corbera d'Ebre serà ja nou equip de tercera catalana. Recordem que descansa aquesta setmana el Batea, que és ara mateix el segon classificat, però també tindrem més partits com, per exemple, l'Alcanar Tivissa, els Montells Benissanet, que s'està disputant des de les 12 del migdia, i també des de les 12 s'està jugant el Roquetenc Ginestà, un Ginestà que ja va jugar el divendres a la nit davant del Bot el partit ajornat que tenia de fa 2 setmanes. El Bot, per tard, juga aquesta tarda a les 5 a casa davant del Jesús i Maria B. Bé, doncs aquests són els partits que es juguen aquesta tarda al futbol de casa nostra, partidassos, per tant, no se'ls perdin. Vinga, som-hi, encetem ja la part final del programa d'aquest diumenge, recta final amb la història del futbol.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
doncs, avui, per a parlar en la història del futbol, farem d'un gran. Parlarem del Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer, anomenat el Kaiser. I és que del futbol alemany sempre s'ha destacat la seva enorme competitivitat i l'habilitat innata per guanyar títols quan ningú ho esperava. També la capacitat inherent dels seus equips de despertar antipatia, certa antipatia davant dels rivals. Dos ingredients que, sens dubte, va originar el gran Bayern de Múnich de la dècada dels 70. El conjunt al que sempre es va acusar d'utilitzar en excés el factor de l'atzar i també comptar amb l'ajuda inestimable del col·lectiu arbitral. No obstant això, i més enllà de la veracitat o no d'aquests fets o d'aquestes acusacions, el Bayern de Múnich de mitjans dels 70 va marcar una època i un domini mai vist en un equip alemany. Aquell Bayern va absorbir les ensenyances de fins a 4 entrenadors i va evolucionar amb el pas dels anys, fins a presentar una plantilla tremendament sòlida on el físic, la disciplina tàctica i la infal·lible lectura del joc es va posar al servei de dos o tres talents que van atorgar el salt de qualitat i el factor diferencial adequat per acostumar-se a aixecar títols. És inevitable, per tant, marcar l'origen d'aquest equip de llegenda en l'arribada del que seria el jugador més important de la seva història, Franz Beckenbauer, el Kaiser. Un dels pocs futbolistes pels quals es va inventar una nova demarcació sobre el terreny de joc. Amb ell va aparèixer la funció del lliure, una posició que modificava el prototip de defensa conegut fins llavors. El conjunt entrenat aleshores per Zlatko Kajowski militava a la segona divisió alemanya. Després de la reunificació dels diferents campionats d'Alemanya, el Bayern va ser relegat a la categoria de plata, on el seu primer any va finalitzar tercer. En la 64-65, l'equip muniqués ascendeix a la Bundesliga gràcies al que més endavant es coneixeria com el Eje. Se li coneixia com el Eje, format per Sepp Maier, Franz Beckenbauer i Gerd Müller. Decisiva va ser l'entrada en l'equip d'aquest últim, Gerd Müller, un davanter menut de constitució ampla i que no comptava per a Kajowski. Però una plaga de lesions li van atorgar una oportunitat després de 10 partits sense estar convocat. Aquell partit davant el Friburg, on va anotar dos gols, va marcar un abans i un després en la història d'aquell Bayern. La temporada va finalitzar amb el citat ascens i, a més, amb la inestimable col·laboració de Müller, que va finalitzar la Lliga amb la friolera de 33 gols. Compte, no confondre amb el Gerd Müller de la dècada dels 70 amb el Müller de l'actual equip del Bayern de Múnich. Doncs bé, el propi Beckenbauer, molts anys després, va remarcar la incidència que Müller en el club bavarès va tenir. I així va arrencar el mite d'aquell Bayern campió de Copa l'any següent i flamant conqueridor de la Recopa al 1967. Un any després, Zebek es feia amb el comandament de l'equip alemany. El tècnic iugoslau va protagonitzar una etapa de restriccions i fèrria disciplina. Entre altres coses, va prohibir el consum de cervesa als jugadors, mesura impopular que acabaria donant els seus fruits, però. El doblet del 1969, amb la consecució de la Bundesliga i de la Copa Alemanya. Durant aquells anys, el Bayern de Múnich s'alterna el domini domèstic amb un altre gran equip, un mític, conegut amb el nom de los Potros de Mönchengladbach, i viu un altre relleu a la banqueta. En aquest cas, Udo Lattek aterra a Múnich i sota la seva direcció arriben els retocs necessaris per a fer el Bayern campió d'Europa. El 1974, l'equip de Lattek s'estrena en la competició continental amb enormes dubtes. Passa la primera ronda amb problemes, però millora amb el pas dels partits. Dinamo de Dresden, CSKA i Juventus d'Osca són doblegats per un Bayern cada vegada més fiable que es troba amb l'Atlètic de Madrid d'Aragonès, Ufarte o Gárate, a la final de Heysel. El Sabio d'Hortaleza, amb un gol de falta durant la pròrroga, semblava ser que apartava el Bayern de la glòria fins que Schwarzenberg sorprenia a Reina amb un xullenya. El definitiu empat va donar lloc a un altre partit en el qual els alemanys van atropellar els blanquivermells per 4-0 amb els doblers de Hoeneß i de Müller. Llavors, Europa es preparava per al regnat muniquès. L'inici d'aquesta hegemonia bavaresa coincideix amb la consolidació del lideratge de Beckenbauer, cervell i peça principal de la màquina alemanya. Alguna cosa que els seus propis companys reconeixen sense pal·liatius. Encara que el Bayern tornava a canviar d'entrenador, aquesta vegada arribava Dietmar Kramer. L'autèntica direcció sobre el camp, però, era a càrrec del propi Beckenbauer i sota la seva batuta arriba la segona Copa d'Europa. Aquesta vegada l'escenari és el Parc dels Prínceps i el rival és el Leeds United. Dos gols de Ruud i un altre de Müller decideixen un partit en el qual els anglesos es van queixar de l'arbitratge. En aquesta ocasió, a més, es començava a forjar el final d'aquell Bayern amb la lesió de genoll de Hoeneß que li obligaria a retirar-se amb només 27 anys. El fermall d'or, aquesta etapa màgica, arribava un any després, el 1976. El Bayern de Múnich aconsegueix la seva tercera i potser més difícil Copa d'Europa després de deixar en el camí equips tan potents com el Benfica o el Real Madrid, i va superar a la final el Saint-Étienne francès amb el solitari gol de Ruud. Per tancar el cicle, i després de 2 anys en els quals havia decidit no disputar el torneig, guanya la Copa Intercontinental davant del conjunt brasiler del Cruzeiro. Beckenbauer també va ser campió de l'Eurocopa amb Alemanya l'any 72 i campió del món amb la mateixa selecció al 74. A més, també va ser guardonat amb la Pilota d'Or l'any 1972 i l'any 1976. És un comiat perfecte per a una generació de futbolistes únics que decideixen afrontar la recta final de la seva carrera lluny de Múnich. Beckenbauer ho va fer exactament al New York Cosmos. Amb la satisfacció del treball fet i un llegat únic forjat, els Beckenbauer, Roth, Mayer o Müller donen pas als joves valors d'aquell moment. El seu lloc a la història, sens dubte, ja se l'havia guanyat. Franz Beckenbauer, el Kaiser, el Bayern de Múnich de Beckenbauer, ha estat la història del futbol d'aquesta setmana. Bé, doncs, amb una bona història del futbol, hem de posar el punt i final a la graderia d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit, a dins l'estadi, repassarem tota la jornada esportiva a casa nostra. No s'ho perdin, aquesta nit a les 10 en punt. Esperem poder parlar d'aquest ascens matemàtic del Corbera d'Ebre. Gràcies per la seva companyia. El diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM, o per internet a través del nostre web www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar un molt bon diumenge. Adeu.